Fora d'hores. Un programa de Ràdio 4 realitzat pels alumnes de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Ara fa 24 anys, el 6 de desembre de 1978, va néixer la Constitució espanyola. S'iniciava així la transició espanyola i això volia dir que s'obrien les portes a la democràcia i es mirava cap al futur, intentant oblidar la dictadura més llarga que ha patit el nostre país, 40 anys de franquisme. Els crims i els abusos del règim franquista contra molts republicans restaven en silenci, ocults a l'opinió pública. Avui dia encara s'investiguen fosses comunes trobades a diferents llocs d'Espanya. Però potser la celebració del Congrés, els camps de concentració i l'univers penitenciari a Espanya durant la Guerra Civil i el franquisme al Museu d'Història de Catalunya ens ha de permetre ser conscients de les tortures i atrocitats que molts nacionals van cometre amb l'aprovació del general Franco i l'ajuda de l'Església Catòlica. Avui, 7 de desembre de 2002, volem mirar enrere i des de la màgia de la ràdio reviure aquesta època. Aprofitant que ahir, 6 de desembre, es commemorava el Dia de la Constitució i prenent com a referent el Congrés sobre les conseqüències de la Guerra Civil, avui us oferim l'especial Després del 39, l'altra guerra. Un treball de la nostra companya Anna León, que ens proposa un flashback per saber i per entendre els entrellats d'un conflicte que no sempre hem vist prou clar.
En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Rumbo 1 de abril de 1939, año de la victoria. El generalísimo Franco.
La guerra civil no va acabar el 1939 tal i com va fer creure el règim franquista. L'abril d'aquell any va marcar l'inici d'altra guerra silenciada i amb ella l'empresonament i la mort de milers de republicans. La menyspreable venjança dels triomfadors envers els derrotats va sorgir en temps de pau i va consolidar el general Franco com el dictador que més anys ha estat al poder. El règim franquista es va mantenir vigent més enllà de la mort del general. El 23 de gener de 1977, tres membres de Fuerza Nueva van assaltar un despatx d'advocats laboralistes de Madrid, persones vinculades a Comissions Obreres i al Partit Comunista Espanyol. Cinc dels assistents van ser assassinats. La proclamació de la Constitució espanyola, ara fa 24 anys, va posar punt i final a l'etapa més fosca i repressiva de la nostra història.
Ponéis en mis manos a España y yo os aseguro que mi pulso no temblará. Elevaré la patria a lo más alto o moriré en el empeño lo mismo que lo hacen esos bravos falangistas y requetés.
Durant els primers mesos posteriors al fi de la guerra, més de 200.000 soldats republicans van fugir del país per por a les represàlies dels vencedors. Començava l'exili obligat de molts soldats cap a França. L'historiador Jordi Guixer inclou molts afiliats polítics, dones i criatures. La gran quantitat d'exiliats va superar les previsions franceses.
Les autoritats franceses es veuen desbordades. El ministre d'Interior Sarrault es veu desbordat i llavors l'única solució que veuen davant de tanta gent, perquè pensem que l'embalum de republicans, quasi amb xifres definitives, està entre 450.000 i 500.000 de refugiats que van passar a la frontera poder en qüestió de 3 o 4 mesos. I llavors, clar, davant d'aquest desbordament, el que hem de fer ràpid és la cosa més fàcil, que és muntar barracons a les platges.
La situació d'aquests refugiats era completament incerta. La seva recol·locació va ser molt difícil per part del govern francès. La majoria van ser acollits en camps de concentració provisionals o en barracons a mida que anaven travessant la frontera. L'exili va obligar 500.000 espanyols a deixar el nostre país. Malgrat els intents de repatriació i de col·laboració amb els vencedors, molts exiliats es van veure immersos en el món concentracionari amb tot el que això comportava.
La situació era bastant dramàtica, més aviat en el sentit de mitjans, diguéssim, de sanitat, de condicions sanitàries, de mitjans de vida i tot això. Vull dir, la disenteria era molt freqüent, els polls, tot això.
I la situació d'un camp de concentració, pots imaginar, en el que vaig estar jo, que era en el nord de França, era ple de dones, criatures i vells, en cap condició ni sanitària, ni d'allotjament, ni res. La impressió és d'una desolació, perquè no pensaves pas que el final de la nostra lluita fos aquella.
La Maria Salvo va ser membre de les Joventuts Socialistes Unificades de Catalunya durant la Guerra Civil. El seu testimoni coincideix amb el de molts refugiats espanyols mai reconeguts com a tals que van deixar la seva terra. Lluny de les seves famílies, van ser forçats a viure dintre d'aquests camps francesos, passant fam, amb unes condicions sanitàries dolentíssimes i, el més important, en contra de la seva voluntat. Argelers, barcarers, eren alguns exemples del calvari pel que van passar molts espanyols derrotats.
No hi havia uns treballs forçats com a tals, vull dir, això no hi era, no era un camp, diguéssim, de guerra, no era un camp de guerra ni de repressió política, tot i que la classificació política hi era, però no era de repressió política, vull dir, no era la imatge d'uns camps de concentració com podem fer-nos la imatge a Alemanya o posteriorment a les companyies de treball franquistes i tot això, vull dir, eren camps d'acollida, això sí, es pot dir.
Quan Alemanya envaeix França durant la Segona Guerra Mundial, el règim de Vichy es desentén dels refugiats espanyols més controlats i fitxats per les seves conviccions polítiques d'esquerres i comunistes. Uns 100.000 catalans i 12.000 espanyols van ser traslladats a camps d'extermini nazi.
I eren catalogats també com a possibles sers i persones que s'han de concentrar en camps de concentració i després que van ser camps d'extermínia. I per això en van exterminar molts, i és el que va passar a Mauthausen principalment. Els franquistes ho sabien, sí, i gosaria dir que se'n van alegrar. Els alemanys, en certa manera, els estaven fent una mica la seva tasca, perquè... Tota la gent que van repatriar cap aquí i tenien antecedents polítics, molts els van passar per les armes directament. I si no directament, consell sumaríssim i amb una presó, tant homes com dones, directament, i unes cadenes i unes penes increïbles, 30, 40 anys, cadena perpètua, el que sigui.
Per als republicans que no van marxar, les perspectives tampoc no van ser gaire engrescadores. Miranda d'Ebro, Aranda de Duero, Albatera, són alguns dels 104 camps de concentració que hi havia en el nostre país. A Aquests camps només van ser el primer graó dins l'escala depuradora i opressiva del règim franquista. L'historiador Javier Rodrigo ens detalla la pressió psicològica a la que eren sotmesos els presoners.
El tema que conozco bien, que es el de los campos de concentración, está muy implicado con dos conceptos, que es el de la reeducación del prisionero y la reevangelización del prisionero. En ese sentido, en todos los campos de concentración había capellanes y había curas que sometían a propagandización absoluta en materias religiosas, considerando siempre, partiendo de la premisa y partiendo de del principio, que todo prisionero de guerra era un ateo, estaba descarriado, el marxismo lo había sacado de la senda justa del verdadero español, y por tanto había que reeducarlo y había que reevangelizarlo.
L'univers penitenciari del règim no hauria funcionat sense la influència de l'Església. Ricard Vinyes, professor d'Història a la Universitat de Barcelona, ens ho confirma. De fet, el control i vigilància exercida pels capellans i les monges no es limitava als presos, també s'estenia als seus familiars.
L'Església no va ajudar al franquisme. L'Església era el franquisme en ella mateixa. No és que tingués una participació, és que en formava una part inextricable, inseparable del mateix règim.
Nosaltres, com a preses polítiques, defensàvem el dret de creències. I, per tant, les pressions de tipus psicològic en aquest aspecte no les acceptàvem. No acceptàvem, i sempre ens costava una lluita, inclús càstigs. Sobretot, com he dit abans, per Setmana Santa, quan venien els exercicis espirituals.
Les misses obligatòries, les comunions massives, els batejos d'adults i nens a fi de canviar els seus noms pels de figures adeptes al règim, una gran pressió psicològica encaminada a anul·lar la identitat dels presoners. El pas previ a l'aniquilació de l'enemic és la seva deshumanització, i això és el que va començar a fer l'exèrcit encarregant al prestigiós psiquiatre i comandant Antonio Vallejo Nájera estudis sobre els republicans empresonats. Des de l'Institut d'Investigacions Psicològiques, Vallejo Nájera va utilitzar els presos com a conillets d'Índies de les seves tesis de millorament de la raça hispànica. Les seves conclusions van ser catastròfiques per a molts pares que van perdre la tutela dels seus fills.
Afirmava, o des de la qual, més ben dit, afirmava que el pres republicà, i especialment les dones, tenien una tendència degenerativa cap al mal, i que això procedia, en primer lloc, de la seva inferioritat mental i de l'entorn en el que vivíem.
Moltes famílies trencades i moltes criatures educades als centres de beneficència en contra dels valors i les creences que havien rebut a casa seva. El mateix patronat de Sant Pau, que gestionava a partir de 1944 els ingressos d'aquests nens en hospicis i centres de seguretat social, tenia un pressupost per subvencionar els estudis religiosos dels fills dels presos.
Molts van ingressar en les ordres religioses, i precisament ingressaven a les ordres religioses per expiar els pecats que havien comès els seus pares, segons alguns d'aquests nanos van escriure posteriorment en les seves mares o els seus pares tancats a la presó.
En alguns casos, les presons franquistes s'omplien de famílies senceres. Trinitat Gallego va ser empresonada amb la seva mare i la seva àvia. Algunes presons eren provistes de cel·les on recluïen a la gent gran.
La primera vez que estuve en la cárcel, que estuve en tres veces, mi peor eso era ver a mi abuela con 87 años, que salió con 90, con media manta para arriba y media para abajo en el suelo de amorrieta. Y que allí había muchas mujeres mayores.
¿Qué será? ¿Ay, qué pasará? ¿Qué habrá sucedido? Que en el campo facioso todo es fingido, todo. qué pasará, ay, qué habrá pasado. Que ruge Mussolini, suspira Franco, suspira Franco.
El treball a les presons era l'única opció perquè els empresonats es redimissin del pecat de ser enemics d'Espanya. Tota una pel·lícula per explotar els vençuts com a mà d'obra barata i treure'n profit de l'enorme saturació a les presons. La llei de reducció de penes pel treball permetia deduir un dia de condemna per dos treballats. La remuneració era de 2 pessetes diàries. D'aquestes es descomptaven 1 pesseta amb 50 cèntims en concepte de manutenció. El presoner rebia un sou net diari de 50 cèntims.
Els presos pagaven la seva manutenció i al mateix temps pagaven les despeses dels seus fills tancats en els centres de l'Auxili Social i de l'Església. És a dir, que en realitat l'Estat no va aportar gran cosa a tota aquesta obra de redempció.
Alguns no tenien ni això.
Nosaltres els diners era, dintre la presó eren cartrons, fora tenies que començar a conèixer la moneda del país.
El Patronat Central per a la Redempció de Penes pel Treball, o Patronat Central de Nostra Senyora de la Mercè, a partir de 1942, s'encarregava d'entregar els subsidis als familiars dels reclusos. El 1940 també es va aplicar la redempció per treball intel·lectual. Els presoners interessats en llegir, escriure i rebre instrucció religiosa s'hi podien inscriure.
Aquesta redempció, pel que servia també l'exèrcit, és per treure ràpidament de la presó a gent que procedia d'un empresonament per causa de guerra, perquè la saturació de les presons era terrible. I una de les coses que més temia l'Estat és que aquesta despesa es consolidés pressupostàriament.
Viva la quince brigada, que se ha cubierto de gloria, ay Carmela, ay Carmela.
Hem de distingir dues modalitats de pres o de presa. El que es denomina anterior, és a dir, aquell que està dins de la presó per causa de guerra, i el que es denomina posterior, és a dir, aquell que ingressa a la presó per actes de resistència al règim amb posterioritat a la victòria franquista. No?
Al nostre país hi havia unes 200 presons i centres penitenciaris. Els presoners que van sortir cap als camps de treball eren els acusats per delictes de guerra. En realitat, els que van patir llarguíssimes condemnes havien ingressat per causes posteriors a l'1 d'abril de 1939. La Maria Salvo era una d'elles.
La nostra activitat dintre les presons era una activitat tan gran, era una activitat de voler-nos formar. Si havíem entrat en unes condicions, en unes convincions, més o menys, no estàvem molt preparades, no? La presó es va convertir en escoles de capacitació política i cultural.
Pels franquistes era vital privar de llibertat als desafectes, aquelles persones contràries políticament al Movimiento Nacional. Torrelavega, Santoña o la presó provincial de Santander eren algunes de les presons on s'executaven els condemnats a mort, ja fos mitjançant l'afusellament o el garrot.
A vegades s'afusella sense judici. Això s'anirà perdent, però es mantindrà fins al 39 ben bé, en molts altres casos, doncs, amb judici sumaríssim. I en quant a la gravetat de la pena, bueno, doncs això... A vegades et trobaves amb penes poc greus i que, en canvi, aquella persona acabava sent afusellada, mentre que en altres ocasions era exactament el contrari. I que això depenia moltes vegades de la circumstància.
La nit era el moment escollit pels guàrdies de moltes presons per desfer-se'n dels republicans. a la presó provincial de Santander, sota la custòdia del cap del piquet d'execució, el silenci nocturn es trencava amb els camions que transportaven els condemnats a mort. Els presoners eren conduïts a la tàpia del cementiri de Ciriego. Allà eren assassinats i enterrats a fosses comunes. Ni a l'hora de la seva mort va ser respectada la seva dignitat d'éssers humans. A l'estat espanyol hi ha més de 30.000 cossos no identificats, incloent-hi el del poeta Federico García Lorca. Són els desapareguts de Franco, sospitosos de participació o simpatia republicana. L'Associació per a la Recuperació de la Memòria Històrica està recuperant restes humanes enterrades fa més de 60 anys.
Una de les pitjors acusacions pels presos de guerra era el de rebel·lió militar, que no deixava de ser una paradoxa quan els rebels havien estat precisament els franquistes. No? I pels presos posteriors, una de les pitjors acusacions, probablement la pitjor, era el d'atemptar contra els interessos de l'Estat. Això podia portar o cadena perpètua, o sigui, als 30 anys, o directament a l'afusellament. L'opinió pública sabia que les presons eren terribles, que succeïen moltes coses, perquè constantment, estem parlant sobretot de l'any 39 i de l'any 40, doncs veien la gent que entrava a les presons i que alguns sortien i d'altres no sortien mai més.
No tots els presos es podien acollir al sistema de redempció de penes pel treball. Fins a començaments dels anys 50, als comunistes els hi va ser prohibit. Als maçons tampoc els hi era permès. La classificació política a les presons franquistes formava part de la seva estructura de poder. En teoria, només podien treballar els empresonats jutjats i sentenciats.
Que pensa que moltes vegades, des del moment que es posen els peus a la presó fins que tens sentència, a vegades poden passar 3 o 4 anys. Per tant, en principi, aquest pres no podia anar a treballar. En canvi, ens trobem en moltíssims casos de que, malgrat això, aquell pres sí que va a treballar. I llavors no li compta per redempció.
Dels camps de concentració i les presons en van sorgir els batallons de treballadors. Aquests destacaments penals s'encarregaven de la construcció de tot tipus d'obres públiques, carreteres, ponts, vies de ferrocarrils, explotacions mineres. Aquestes tasques tenien prioritat sobre les peticions d'empresaris que sol·licitaven mà d'obra esclava. Fins al 1950, al canal del Guadalquivir o al Valle de los Caídos hi van treballar uns 20.000 presos republicans. La vida quotidiana al campament era molt semblant a les presons. La humiliació política i moral també hi era. A més de les penoses condicions laborals, els treballadors eren obligats a cantar a diari amb el braç alçat al car al sol, l'himne dels requeters. Aquestes agrupacions, les misses dominicals, eren obligatòries. Per Setmana Santa arribava un camió carregat de capellans per a confessar als reclusos. L'Església, responsable de la regeneració espiritual dels empresonats, va organitzar ideològicament tot aquest sistema de treballs forçats, conegut com a redempció de penes pel treball. La distribució dels sous aconseguits pels presos era tota una història.
En principi, una part dels diners eren per l'Estat. Una altra part se li donava una petita quantitat en el pres, allò pel tabaco, per dir-ho així, però l'espesa diària, una quantitat molt breu, i l'altra quantitat anava a la família del pres. Però, esclar, el que succeeix és que moltes vegades aquesta família del pres havia desaparegut. Aleshores, aquells diners anaven a l'Estat, no al pres, sinó a l'Estat.
Nos entrometemos en lo que es privativo de otros pueblos. Tenemos derecho, por lo tanto, a que nos respeten y nos dejen en paz.
El temps anava passant. Molts republicans arribaven al final de la seva condemna. Aviat recuperarien la seva llibertat. Ja no tornarien a dormir al terra. Ja no haurien de suportar les humiliacions, els homenatges a la bandera, els himnes nacionals i les arengues polítiques. Mai més els recordarien la seva condició de vençuts.
Surtes de la presó, veus mentalitats molt diferents, influenciades per l'ambient, amb molta por, molta gent que havia estat represaliada havia tancat. Era molt difícil crear noves amistats, les ambicions o els conceptes de les coses eren molt diferents i et trobaves que no eres ni jove ni vella. Integrar-te en aquella societat no t'hi vas integrar mai. Vas tindre que sobreviure, vas tindre que no adaptar-te, sinó fer front a la situació. I va ser molt dura, això sí que va ser molt dura. I jo moltes vegades havia sospirat que em trobava millor dintre la presó que fora.
La llibertat mai no va ser total per als presoners polítics. En sortir de la presó, vivien en règim de llibertat vigilada. La Maria Salvo s'havia de presentar cada setmana a la caserna de la Guàrdia Civil. 32 anys després de la guerra, alguns republicans amb més de 70 anys eren controlats, vigilats i automàticament eliminats del cens electoral.
Fins al 63 vaig tindre que presentar-me cada setmana a la Guàrdia Civil. I et passava una cosa, que tu anaves a la comissaria a presentar-te i no sabies si t'hi podies quedar perquè qualsevol cosa qualsevol motiu que vingués en Franco, per exemple, a Barcelona, sabies tu que ja no podies sortir quasi de casa perquè estaves vigilada.
L'estada a les presons franquistes va estigmatitzar moltes persones. Per alguns presos va representar un aprenentatge molt dur, una prova de foc per a consolidar les seves conviccions, la raó per la que havien estat tancats. Per altres, es va convertir en un trajecte d'anul·lació humana que mai van superar. La dictadura franquista amagava un règim totalitari que no respectava els drets humans.
Españoles, Franco ha muerto.
Quan ja va morir en Franco, nosaltres vam constituir-se en una associació d'expresos per reivindicar i reconeixement a tots aquells que havien lluitat per tornar la llibertat i la democràcia, que és la que avui més o menys tenim. No hem parat en cap moment i fins al punt de que s'ha aconseguit un reconeixement institucional a totes aquelles persones que van lluitar contra Franco. I, a més, unes indemnitzacions que en l'any 90 ens van concedir els que havíem estat a la presó fins als que teníem 65 anys, però va quedar penjat els que en aquell moment no tenien aquesta edat.
Els expressos que no van poder gaudir de les indemnitzacions contemplades pel govern estatal en la llei dels pressupostos de 1990 han tingut una segona oportunitat aquest any per part de la Generalitat i el govern balear. La Generalitat abonarà 901 euros i mig per condemnat a 6 mesos de presó. A més, hi afegirà 168 euros amb 20 cèntims mensuals per penes superiors a mig any. El fet de no arribar als 65 anys no ha estat l'únic inconvenient a l'hora de rebre aquesta prestació.
Les presons aquestes improvisades, comentaves tu, un convent o que fos, sí, de les més famoses com s'aturraran, doncs pots inventariar-les, però hi ha moltes altres que no ha quedat constància. D'aquí ve el problema que han tingut molts expresos i expreses al moment de demanar en aquests dies les indemnitzacions.
Avui dia encara queden empremtes de la dictadura franquista que no han desaparegut. Una d'elles és la Fundació Francisco Franco, que ha rebut aquest any la subvenció més alta otorgada a una entitat privada. El govern espanyol, a càrrec de José María Aznar, li ha facilitat 41.000 euros per a informatitzar els arxius del dictador. La Fundació exalta els valors del Movimiento Nacional i dins dels seus estatuts considera legítim l'aixecament militar del 18 de juliol de 1936. El triomf del Frente Popular va instaurar el feixisme més sagnant al nostre país i van derrocar les llibertats aconseguides amb la Segona República.
I nosaltres, com a dones del 36, també hem trencat aquest silenci i anem, que som dones ja molt grans, però amb ànim de que la joventut sàpiga el que ha passat en el nostre país. Tenen dret a saber-ho. I us adverteixo que l'acolliment a les universitats i en els instituts és d'un gran respecte i un gran desig de saber part de la nostra història que ha estat ocultada fins fa molt poc temps.
El bando franquista, por mucho que inventase la farsa de los tribunales militares, estaba asesinando impunemente a miles de republicanos que su única culpa y su única pena era defender el orden legalmente establecido.
El 6 de desembre de 1978 es va proclamar la Constitució espanyola. La democràcia s'obria pas i deixava enrere un país monolític, religiós fins al fanatisme, on les llibertats autonòmiques havien estat suprimides durant molts anys. Sens dubte, les xifres de les atrocitats franquistes són importants per esclarir el que realment va passar. Però tampoc s'ha d'oblidar el caràcter qualitatiu d'aquesta repressió, que va actuar a cada regió en funció de les necessitats del règim nacional.
A les necessitats en Andalusia de represaliar al jornalero, les necessitats en Barcelona de represaliar a la intel·lectualitat, les necessitats de matar a Miguel Hernández, la necessitat de matar a García Lorca. Miguel Hernández se deja pudrirse en la cárcel, en el reformatorio de adultos de Alicante.
El Congrés sobre els camps de concentració i l'univers penitenciari al Museu d'Història de Catalunya va reunir més de 200 experts que van treure a la llum pública dades i aspectes històrics sobre l'opressió franquista. Els testimonis de molts expressos polítics van afegir l'aspecte més dramàtic en reviure les seves experiències. El ressò d'aquest congrés a molts mitjans de comunicació ha permès obtenir moltes millores per als supervivents d'aquesta catàstrofe humanitària. El Partit Popular finalment ha condemnat l'aixecament militar de 1936 i, per fer-ho, ha escollit una data molt significativa, l'aniversari de la mort del general Franco i José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange. El Partit Popular va proposar una resolució no de llei aprovada per unanimitat. Alguns dels seus punts que contempla són els següents. Ningú es pot sentir legitimat, com va succeir en el passat, per a utilitzar la violència amb el propòsit d'imposar les seves conviccions polítiques i establir règims totalitaris contraris a la llibertat i a la dignitat de tots els ciutadans. Això mereix la condemna i rebuig de la nostra societat. Es reafirma el deure de procedir al reconeixement moral de les víctimes de la Guerra Civil, així com de tots els que van patir més tard la repressió de la dictadura franquista. Es demana al govern que desenvolupi de manera urgent una política integral de reconeixement i d'acció protectora, econòmica i social dels exiliats i dels anomenats nens de la guerra, que inclogui la recuperació de la nacionalitat espanyola amb reconeixement del dret a vot. Aquesta declaració parlamentària ha rescatat de l'oblit les colpidores paraules de Manuel Azaña, president del govern durant la Segona República: pau, pietat i perdó. Amb aquests mots que pràcticament ho diuen tot, només cal afegir que s'ha d'oblidar la rancúnia, però no la història. La ignorància és el pitjor dels silencis.
Que se ha cubierto de gloria, ay Carmela, ay Carmela. Que se ha cubierto de gloria, ay Carmela, ay Carmela. Luchamos contra los moros, luchamos contra los moros, legionarios y fascistas.
Al llarg dels darrers 35 minuts hem conegut una mica més la realitat dels presos republicans, els vençuts, als camps de concentració. Hem comprès el desgraciat destí dels perdedors d'una guerra civil sorgida del nord d'Àfrica de la mà d'un jove militar que es col·loca al front d'Espanya ni més ni menys que durant 40 anys. El general Franco i les conseqüències del seu govern es van veure aniquilades des del punt que la societat espanyola va saber organitzar-se entorn d'una constitució democràtica. Queda, però, el testimoni sonor d'un període llarg, obscur i digne de ser recordat amb el ferm propòsit de no veure'l mai més repetit. I després de passejar-nos pel passat, anem pel present i per l'actualitat. L'Associació d'Amics de la UAB en el vuitè any de la seva existència ha premiat en aquest 2002 a dos dels exalumnes de la Universitat Autònoma. En primer lloc, Bernat Sòria, investigador científic sobre les cèl·lules mare, i en segon lloc, un guardonat exrector de la UAB, el doctor Ramon Pascual. La cerimònia d'entrega va tenir lloc al Museu d'Història de Catalunya i fins allà s'hi va desplaçar el nostre company Ivan Penas.
El restaurant La Miranda del Museu d'Història de Catalunya es va quedar petit per recollir la festa anual de l'Associació d'Amics de la Universitat Autònoma de Barcelona. Cap de les 100 persones que divendres passat omplien el recinte es van voler perdre el lliurament de dos premis molt especials, els d'Amics Extraordinaris. En la seva primera edició, els guardons van recaure en Ramon Pascual, catedràtic de Física Teòrica de l'Autònoma i impulsor de la font de llum del sincrotró, i Bernat Sòria, un dels investigadors de diabetis més importants del món. Però anem a pams. El primer en rebre el reconeixement va ser Ramon Pascual, exrector de l'Autònoma, que en el discurs d'agraïment va destacar en toc d'humor la passió que sent per la universitat. L'escoltem.
El que sempre diu la meva dona, de que jo només tinc un fill, que és la Universitat Autònoma. A vegades diu que en tinc dos, l'Autònoma i la font de llum de sincrotró. La veritat és que en tinc més, de fills. Alguns biològics, altres materials, i també tinc nets. Però és cert que, sigui per obligació, per devoció o per incapacitat de fer altres activitats, dedicar-me a l'Autònoma o projectes que s'hi relacionen no és una cosa que em cansi. Més aviat és una cosa que em relaxa i m'agrada.
El catedràtic de Física Teòrica va aprofitar l'ocasió per criticar, o va fer amb duresa, la inversió que l'Estat dedica a la recerca científica, que va qualificar d'insuficient. Un adjectiu molt similar va usar l'altre guardonat de la nit, Bernat Sòria, que va lamentar que molts científics hagin de marxar fora d'Espanya per poder dur a terme les seves investigacions.
Jo en aquest moment sóc professor visitant de cirurgia a la Universitat Nacional de Singapur, on tinc un laboratori per a fer els experiments que no puc fer ací a l'Estat espanyol. O sigui, no és una amenaça, sinó que és una constatació de la realitat, i fins a que no canvie, això és el que hauran de fer els investigadors espanyols.
Però, malgrat les crítiques que hem pogut sentir, Sòria va mostrar-se satisfet amb el reconeixement rebut per l'Associació d'Amics de l'Autònoma, el primer premi en molt de temps, com ell mateix va explicar. L'investigador va recordar amb ironia els premis que rebia abans de criticar públicament la manca d'inversió de l'Estat en recerca científica.
A mi em donem molts premis abans, és a dir, i encara que el doctor Dexeus ha tingut el detall i la prudència de no llegir-ho, me donem molts premis acadèmics i molts premis científics fins que va arribar aquest moment. I quan jo vaig començar a dir públicament el que pensava, vaig començar a ser el número 2. Entonces el número 1 rebe el premi, el número 2 no. I era el número 2 i l'any següent també era el número 2, perquè sempre n'hi ha un que té un compte. I diu, tot anava molt bé, però és el número 2. Bueno, pues l'any que ve me'l donaran. Però arriba l'any que ve i també eres el número 2. Entonces dius, algo més està passant. I d'alguna manera el que estic dient és que vostès són els primers que han decidit que jo mereixc un premi acadèmic, diguem, a part del premi social, que per a mi és extraordinari i no necessita cap premi més.
Però tan importants, potser com els guardonats, van ser els encarregats de lliurar els premis, que en aquesta ocasió van ser Josep Laporta, exconseller del govern català, i el conegut metge Santiago Dexeus. En la seva intervenció, Laporta va reconèixer les qualitats com a escriptor científic de Ramon Pascual i va destacar el seu paper com a impulsor de la recerca científica tant a la universitat com a Catalunya.
Aquesta concessió d'aquest guardó en una persona, i d'això sí que en soc testimoni i decepció, durant 10 anys o més de 10 anys ha estat treballant per aconseguir per l'Autònoma i per Catalunya un centre de recerca, una instal·lació de recerca tan important com és la Font de Llum de Sincrotró. Penso que això sol ja mereix aquest guardó i perdona molts d'altres, que tots arribaran.
Pel que fa a Santiago de Xeus, ell va ser l'encarregat d'englossar l'extraordinària carrera de Bernat Sòria. El conegut metge va animar Sòria a continuar amb les seves investigacions, superant fins i tot les adversitats polítiques existents.
Bernat, jo voldria només dir-te una cosa. No solament que mereixes aquest guardó, òbviament, sinó que te l'entreguem de tot cor i que més amb l'esperança de que no tinguis que marxar d'Espanya a tenir que fer les teves investigacions. I si algun dia les fem junts, buscarem junts a la presó, sigui la Modelo o sigui l'altra, no sé quina serà, i continuarem al microscopi, els dos treballant allà tranquil·lament i ningú ens molestarà.
Però a banda de lliurar els guardons a Ramon Pasqual i Bernat Sòria, durant l'acte, l'Associació d'Amics de la UAB va lliurar un distintiu als alumnes de la universitat que han rebut un premi extraordinari de doctorat i als socis que fa 10 anys formen part de l'entitat. Una entitat que, com va recordar el seu president Xavier Muñoz, s'ha convertit en altaveu de la universitat.
Nosaltres, doncs, ens calentem també una miqueta més el cap i volem donar continguts, i aquests continguts els tenim de sobres. La universitat produeix continguts a tots els nivells de sobres. Per tant, l'únic que hem de fer és intentar propagar-los i dir-los. Què els demano? Que es facin socis. Això els demano sempre, això és obligació moral i material, perquè quan més serem, no sé si riurem més, però sí que anirem més endavant i que realment és la forma de potenciar aquesta feina nostra.
Muñoz va animar a tothom a continuar treballant per l'associació, que enguany celebra el seu 8è aniversari i que té l'objectiu, com bé explicava el seu president, de fomentar la participació de les persones i col·lectius vinculats a la universitat.
Fora d'hores. El programa dels estudiants de l'Autònoma.
Anem ara a conèixer la realitat que viuen els estudiants vinguts a l'Autònoma a estudiar de fora de Catalunya. Us volem comentar com ha anat el 6è curs de formació de voluntaris lingüístics. I és que a Catalunya la situació de bilingüisme pot suposar un problema a l'hora d'integrar els estudiants no catalanoparlants. Per això serveis de la UAB com el Gabinet de Llengua Catalana que posa en marxa l'anomenat voluntariat lingüístic dona l'oportunitat als estudiants que ho vulguin d'aprendre la nostra llengua. Georgina Ferri ha parlat amb els implicats.
A la primavera de l'any 1996 va néixer el voluntariat lingüístic. Aquesta primerenca iniciativa de la Universitat Autònoma de Barcelona, que més endavant seria seguida per altres universitats del domini lingüístic català, naixia amb l'objectiu de promocionar la llengua catalana. El voluntariat és ara una associació coordinada i gestionada pel Gabinet de Llengua Catalana de l'Autònoma. Aquesta associació organitza diverses activitats sempre a favor del català, però de totes elles hem volgut destacar el programa Ajuda'm. Fa un parell d'anys, el Gabinet va posar en marxa una iniciativa per ajudar els estudiants de l'Autònoma no catalans. Ajuda'm, doncs, és un programa d'acollida cultural per a estudiants de fora de Catalunya. Aquest programa ofereix als estudiants de parla no catalana diverses activitats perquè aquests puguin integrar-se amb facilitat. Tot seguit, Mercè Nogués, tècnica de dinamització lingüística del Gabinet de Llengua Catalana, ens explica de quina manera aquest programa facilita la integració dels estudiants no catalans.
De quina manera, doncs, per exemple, tutoritzant alumnes que venen de fora, ajudant-los en les seves primeres passes per la universitat, creant grups de conversa per practicar doncs, la interculturalitat i per practicar llengües diverses amb aquests estudiants, acompanyant-los en les excursions, en les activitats, visites culturals, etc., que nosaltres programem des d'aquí. És a dir, que el voluntariat lingüístic, doncs, d'una manera o altra, sempre, diguem, amb més o menys força, depenent doncs, també dels moments històrics, no? Però no ha deixat mai d'existir.
Cal dir que Ajuda'm i moltes de les altres iniciatives del Gabinet són possibles gràcies a la tasca que realitzen aquells estudiants que de manera altruista col·laboren amb el voluntariat lingüístic.
Sempre tenim estudiants, bàsicament. També hi ha persones d'altres estaments, però bàsicament són estudiants, doncs, que col·laboren amb nosaltres i que tiren endavant amb nosaltres aquestes campanyes.
Enguany, i per sisè any, des del Gabinet s'ha organitzat el curs de formació de voluntaris lingüístics. Aquest curs ha comptat amb la participació de 320 alumnes que tenen inquietuds per la preservació i la promoció de la llengua catalana. En el curs s'han tractat temes sociolingüístics. S'ha mostrat el procediment de creació d'una campanya de dinamització per a aquells estudiants que volen promocionar la llengua i, degut a la presència cada vegada més important i nombrosa d'estudiants no catalanoparlants, s'ha centrat el curs en el programa Ajuda'm. El programa Ajuda'm posa en contacte els dos col·lectius, el d'estudiants de fora de Catalunya i el d'estudiants catalans amb inquietuds i interès per promocionar la llengua. Però d'aquest programa no només se beneficien els alumnes de fora, sinó que també en poden treure profit els alumnes d'aquí, atès que és l'oportunitat perfecta per realitzar un intercanvi lingüístic sense necessitat d'anar al país on es parla la llengua estrangera que s'estudia. Els estudiants s'assabenten del programa Ajuda'm per diverses vies, per la informació prèvia sobre la UAB que facilita l'Oficina de Relacions Internacionals, si són d'Erasmus o de Mobilitat, per cartells que penja el gabinet pel campus, per la pàgina web de la UAB, o quan els estudiants s'apunten als cursos de català del gabinet se'ls informa de l'existència d'aquest programa. Mercè Nogués ens explica quines altres estratègies de difusió utilitza el Gabinet de Llengua Catalana.
El Gabinet de Llengua Catalana, com alguns altres dels serveis d'aquesta universitat, ens fem autopromoció, és a dir, que ens presentem a la comunitat universitària, als estudiants que es matriculen per primera vegada, i en aquesta presentació dels diversos serveis també parlem d'aquests programes, no? De manera que hi ha estudiants que acaben d'arribar i se n'assabenten d'aquesta manera, no? Ho dic perquè, clar, solament els estudiants Erasmus o que venen amb programes d'intercanvi tenen aquesta informació prèvia, els altres no, eh?
La veritat és que cada vegada són més els alumnes de fora de Catalunya que decideixen venir a estudiar algun curs dels seus estudis o la totalitat de la carrera quan es tracta d'alumnes d'altres punts de l'estat espanyol a la Universitat Autònoma de Barcelona. Gairebé tots saben, abans de venir, que a Catalunya hi ha una situació de bilingüisme, però l'encant de la ciutat de Barcelona i el prestigi de la UAB els encoratgen a venir esperant superar fàcilment l'obstacle que els pot suposar el català. I és gràcies a iniciatives com les del voluntariat lingüístic que ho aconsegueixen.
Doncs fins aquí el temps de Fora d'Hores. Teresa Forcada, qui us parla, i tot l'equip del programa, us desitgem que acabeu de passar un feliç pont de la Constitució. Fins la setmana vinent. Thank you.
Thank you.